El govern espanyol qüestiona la imparcialitat del Tribunal Suprem per la condemna al fiscal general de l'Estat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després de l'impacte ahir, la resposta avui. El govern espanyol, que en saber la sentència contra Álvaro García Ortiz va dir que l'acatava, però no la compartia, avui s'hi revolta amb contundència, Joan Bota.
Els socialistes passen a l'atac contra la judicatura. Sentiu el ministre Òscar López a Televisió Espanyola.
Si se empieza condenando a un inocente sin pruebas, lo vamos a acabar, espero, liberando a un culpable con todas las pruebas. Espero.
I atenció també a la resposta de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, directament involucrada en el cas perquè afecta el seu nòvio i el seu cap de gabinet. No es queda curta.
Què n'ha dit Madrid, Tania Tàpia?
Doncs una Ayuso exultant que diu que el 20 de novembre del 2025 passarà la història de la democràcia, s'ha fet justícia i un ciutadà particular, en referència al seu nòvio, ha vençut els poders de l'Estat.
La justícia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura.
En una declaració sense preguntes, Ayuso ha situat al mateix nivell el fiscal general i Pedro Sánchez creu que van actuar de la mà i que el president espanyol ha de plegar i demanar perdó.
Bé, doncs amb aquest panorama, de cara a la setmana que ve encara hi ha més núvols a l'horitzó del govern espanyol.
El jutge del cas Koldo decidirà en una vista dijous que ve si envia l'exministre José Luis Ábalos i el mateix Koldo García a la presó.
Seguim a Madrid, Paula Brujats.
I és que tots dos s'enfronten a penes altíssimes, 24 anys de presó per a l'exministre i 19 anys per a Koldo García. La fiscalia vol que revisi si poden seguir en llibertat com fins ara o si hi ha risc de fuga. El jutge decidirà si els empresona a l'espera del judici. Tot i això, no ho veu urgent perquè els ha citat per decidir-ho d'aquí a 6 dies, dijous que ve.
I continuant amb l'agenda judicial, perquè, segons ha pogut saber 3cat Info, finalment l'Audiència Nacional avaluarà a porta tancada l'estat de salut de Jordi Pujol.
L'expresident ha rebut avui l'alta hospitalària després d'una setmana ingressat per una pneumònia.
Barcelona, Albert Prat.
Pujol ha sortit de la clínica Sagrada Família aquest migdia per acabar-se de recuperar a casa seva quan només falten 3 dies perquè comenci el judici contra ell i els seus fills. La defensa de l'expresident ha demanat que se li arxivi la causa pel seu estat de salut, però l'Audiència Nacional no ho decidirà fins al mateix dilluns al matí. Serà en una sessió en la qual ell intervindrà per videoconferència i que, a diferència del judici, serà privada i no es podrà seguir en directe.
Al País Valencià, el propietari del restaurant El Ventorro declara que el president en funcions, Carlos Mazón, en va marxar entre 6:45 i les 7 el dia de la dana.
El propietari del restaurant ha especificat davant la jutgessa que el president valencià en funcions hi va arribar sol, sense escorta, a diferència del que ha dit Mazón fins ara.
València, Alba Barbosa.
Carlos Mazón i Maribel Vilaplana van sortir els últims del restaurant, segons el propietari del Ventorro, que assegura no haver vist Mazón parlar per telèfon durant el dinar. També ha declarat avui el candidat a president, Juan Fernández Pérez Llorca, que va trucar a Mazón interessant-se per les inundacions la tarda de la dana. Carlos Mazón va informar de les pluges, però d'una altra comarca.
Encara al País Valencià, ha mort una nena de 6 anys després de ser tractada en una clínica dental d'Alzira, a la Ribera Alta.
Una altra menor, en aquest cas de 4 anys, està ingressada després d'haver passat pel mateix centre que ha estat clausurat preventivament.
I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la bretxa generacional que hi ha entre el que cobren els pensionistes acabats de jubilar i el que ingressen els joves que comencen a treballar.
Hi ha gairebé un 50% de diferència a favor dels pensionistes, que de mitjana es jubilen amb una paga de 1.600 euros quan els primers sous dels joves amb prou feina superen els 1.100.
Això crea un malestar, ja sigui mental, físic, i d'incertesa, d'inestabilitat en general. Jo crec que s'haurien de fer, bueno, millorar algunes condicions o aportar més cap a la classe treballadora.
I en la cultura arriba als cinemes la segona part del musical Wicked sobre les bruixes d'Oz.
És l'estrena més destacada d'un divendres en què també arriben als cinemes l'Olivia i el Terratrèmol Invisible, primera cinta d'animació catalana dirigida per una dona, i noves versions de Dràcula i Perseguits.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marta García, bon dia.
Bon dia.
Amb el Barça, que demà torna al Camp Nou.
S'ha fet esperar, però finalment el retorn ja ha arribat. Hansi Flick, content de tornar al Camp Nou, confirma la titularitat de Joan García i és optimista amb Lamine, tot i reconèixer això sí que la seva lesió i la recuperació, per tant, té altibaixos. Rashford, que no s'ha entrenat aquests últims dies per febre, no jugarà. Sentirem Flick i repassarem l'empat del femení en la Champions i la derrota del Barça en l'Eurolliga. I obrirem també la carpeta del cap de setmana plagada de competicions.
de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
Bon dia, la neu protagonista avui en una dotzena de carreteres, la majoria locals, però també destacar, per exemple, la C28, l'obligació de portar les cadenes entre Maqueira i el port de la Bonaigua. A banda, pel que fa incidències, destacar l'autopista P7, a Vilablareix, tenim un camió variat, dos carrers tallats en sentit nord i un parell de quilòmetres encara de retencions en aquest punt. És tot, molt bon dia.
Això pel que fa a les carreteres, per cert, a les vies, rodalies, R3, demores que poden superar els 15 minuts, hi ha hagut robatori de cable a primera hora, tot i que la incidència està resolta, continuen els retards. A l'R4, demores també, retards que poden superar els 30 minuts per causes operatives, i a la R11, demores que poden superar els 20 minuts per un arbre caigut a la via.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Arbre caigut a la via per culpa del vent, que és un dels protagonistes del clima ara mateix. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
El vent i el fred i la neu, no?
Sí, tenim aquests avisos, justament, de vent avui i demà. Sobretot demà s'enforteix aquesta nit i demà la tramuntana. El Pirineu, Prepirineu, extrem nord de la Catalunya central, Berguedà, Solsonès, Port del Comte, per exemple, i també comarques del nord de Girona, com la Garrotxa i l'Alt Empordà. Es poden superar els 90 km per hora. Fa poca estona, ràfegues que han arribat a 117 per hora, per exemple, a la zona de muntanya de Portbou, o també 100 per hora a Ullater, 80 a Núria. Hi ha torb important al Pirineu, continua nevant de forma feble i continuada. Això sí, aixeca el vent, hi ha molt mala visibilitat, i de tant en tant la neu ha arribat doncs més avall, fins a la Seu, a Puigcerdà, Ripoll, Quatre Volves, nord de la Garrotxa, fins i tot a l'Albera, al nord de l'Alt Empordà. La temperatura, atenció, tocarà fons aquesta nit i demà. Avui ja ha baixat molt, alta muntanya, 15 sota 0 a 2.500 metres i més de 20 sota 0 la Neto a 3.000 metres. Destaquem que demà el fred serà més intens al matí, matinada matí, a la costa, al prelitoral i fondalades, zones baixes de l'interior. En canvi, el Pirineu demà ja puja 5 graus, seran molt sota 0, però 5 graus més altes, i diumenge poden pujar 8 o 10 graus, encara sota 0. Per tant, demà toca sol i diumenge un altre front que ens pot donar nevades, però ja pujant de 1.000 cap als 1.600 metres. La nevada actual s'acabarà aquesta mitjanit.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 8 minuts. Després d'unes primeres hores de contenció, avui el PSOE i el govern espanyol qüestionen obertament la imparcialitat del Tribunal Suprem per la condemna al fiscal general de l'Estat. Tot i que formalment Álvaro García Ortiz continua, encara no està inhabilitat, ja s'ha apartat de la vida pública i avui no és als actes oficials per celebrar els 50 anys de la monarquia. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol escala la crítica. Álvaro García Ortiz és innocent, la condemna és injusta i envia un missatge perillós. Ayuso és intocable. Ho diuen Òscar López, ministre de Televisió Espanyola, Montse Mínguez, portaveu socialista, TV3.
Y por lo tanto es profundamente triste para todos, porque hoy es el fiscal general y mañana puede ser cualquiera. El mensaje es de molestia.
Encara continuem creient, tot i el fallo de la sentència, doncs, que és innocent i, evidentment, és desolador i és una impotència important.
També parla de sentència política la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz.
Estamos ante una sentencia política, sin lugar a dudas. Una sentencia que se dirige no al fiscal general del Estado, se dirige al gobierno de coalición progresista.
Formalment, el fiscal general encara conserva el càrrec, però ja s'ha apartat de la vida pública i avui no ha anat als actes del Palau Reial de Madrid per commemorar els 50 anys de monarquia. La imatge contrasta i molt amb el que s'ha viscut a la seu del govern de la Comunitat de Madrid. En una declaració sense acceptar preguntes, una Isabel Díaz Ayuso exultant ha celebrat el que considera una victòria històrica de la democràcia i ha situat Pedro Sánchez a la mateixa altura del fiscal.
No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados. Él mismo dijo que habría que pedir perdón al fiscal mientras juntos
borraven todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial.
La presidenta ha denunciat que la seva parella, que està pendent de judici per frau fiscal, ha estat víctima d'uns fets propis, diu, d'una dictadura.
I enmig d'aquest ambient de crispació política i de tensions amb el poder judicial, el rei Felip VI ha fet una crida, Tània, a recuperar els valors de la transició i evitar el xoc.
Sí, ha estat durant els actes que us dèiem, aquests 50 anys de monarquia, on el rei ha enaltit el paper que va jugar a la corona i ha apel·lat als valors de la transició en uns moments de molt soroll i confrontació.
En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición.
Els actes s'han traslladat al Congrés, on encara duren. A cap d'aquests actes no s'hi ha convidat Joan Carles I. El seu fill només li ha dedicat unes breus paraules sobre l'encert, diu, d'apostar per la monarquia parlamentària fa 50 anys. Demà celebra un dinar privat, familiar, al Palau del Pardo, on sí que hi serà.
La convulsa agenda judicial també passa per una altra cita clau. Dijous que ve, el Suprem decidirà si envia o no a la presó provisional l'exministre socialista José Luis Ábalos i Coldo García per la trama de les mascaretes. Ábalos s'enfronta a 24 anys de presó i el jutge valorarà si pot seguir en llibertat a l'espera de judici. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Bon dia.
Bon dia, però el jutge del cas Coldo no té pressa perquè cita Ábalos i Coldo García per d'aquí a 6 dies, tot i que la Fiscalia va demanar abans d'ahir que se'n revisessin les mesures cautelars de tots dos. La pena que s'enfronten és tan alta, 24 i 19 anys de presó, que el jutge pot considerar que ara sí hi ha risc de fuga i enviar-los a la presó provisional per la suposada trama de corrupció de les mascaretes que l'exministre sempre ha negat.
Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales.
Però la situació a Ábalos se li ha complicat molt des d'aquestes declaracions i dijous que ve la Fiscalia demanarà per a ell presó provisional o bé una fiança elevadíssima si és que vol esquivar-la. Fins ara l'exministre té el passaport retirat i s'ha de presentar cada 15 dies al jutjat, però hi ha cada cop més indicis contra ell i el cas s'encarrila ja per anar cap a judici del que era l'home de la màxima confiança de Pedro Sánchez, exministre de Transports, que està investigat per organització criminal i tràfic d'influències per haver-se embutxacat suposadament comissions amb la compra-venda de mascaretes durant el mes dur de la pandèmia.
Més coses. L'expresident Jordi Pujol ja és a casa seva després de rebre l'alta hospitalària. L'expresident ha sortit al migdia de la Clínica Sagrada Família de Barcelona, on ha estat ingressat des de fa gairebé una setmana. Tot plegat 3 dies abans que comenci el judici contra ell i la seva família. Dilluns mateix, just abans d'iniciar la sessió, l'Audiència Nacional decidirà, a porta tancada, si s'acaba apartant Pujol del cas pel seu estat de salut. Barcelona, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Pujol ha sortit de la Clínica Sagrada Família a 11:45. Ho ha fet per una porta secundària i a dins d'un cotxe que l'ha portat directament al pàrquing del seu domicili, aquí a la Ronda General Mitre de Barcelona, ben bé davant per davant de l'hospital. D'aquesta manera, l'expresident ha esquivat la premsa. No hi ha ni declaracions ni imatges d'aquest trasllat fugaç, però el que explica la família Catalunya Ràdio és que l'expresident, que té 95 anys, està dèbil, està fràgil i ara ha d'acabar de fer el tractament a casa seva. Tot plegat, com deies, quan falten 3 dies perquè comença a Madrid el judici contra ell i els seus fills. Fins ara Pujol ha dit que té ganes de declarar, però la seva defensa ha demanat que se li arxivi la causa perquè no està en condicions de salut, tal com ha subscrit al Matí de Catalunya Ràdio el seu metge personal, Jaume Pedrós.
El judici no és una conversa informal, sinó requereix una capacitat cognitiva plena, has d'argumentar, has de respondre, has d'estar preparat des del punt de vista seqüencial, argumental, dialèctic, i ell no està en aquestes condicions, ni molt menys.
Si s'arxiva o no la seva causa per motius de salut, ho decidirà l'Audiència Nacional, com dèiem dilluns mateix, abans que comenci formalment el judici. El tribunal ha convocat una vista prèvia per analitzar els informes mèdics de l'expresident. Ell hi intervindrà, ho farà per videoconferència des de casa, i fonts de l'Audiència Nacional confirmen aquesta emissora que aquesta sessió, la prèvia, serà a porta tancada i, per tant, no es retransmetrà en directe com la resta del judici.
D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. El propietari d'El Ventorro, on Carlos Mazón va dinar durant 4 hores el dia de la Dana, assegura davant la jutge que ell i la periodista Vilaplana van ser els últims a sortir del local quan tots els treballadors i clients ja havien marxat. També contradiu Mazón, perquè assegura que va arribar i marxar tot sol i que no l'acompanyava cap escorta, com ha declarat l'ara president en funcions. Avui també ha declarat el candidat del PP a ser president de la Generalitat, que aquella tarda va trucar Mazón interessant-se per les inundacions. Catarroja, Alba Barbosa.
El gerent del Ventorro assegura que quan Mazón i Vilaplana surten del restaurant ja no hi quedava ningú, tampoc els treballadors. No va presenciar que Mazón parlés per telèfon durant el dinar en una sala reservada del restaurant, ni va percebre pressa ni preocupació quan els dos abandonen el local sense escortes. El propietari també ha afirmat que el restaurant va enviar la factura al Partit Popular uns dies després. L'advocat de l'acusació de Ciutadans, Eduardo García, dubta que en una sala petita la periodista no sentís les converses de Mazón.
Por lo tanto, nos ha extrañado, pues, como todos ustedes saben, que la señora Vilaplana en su declaración dijo que cuando se recibía llamadas del señor Mazón, se levantaba, se iba a una parte en la sala y ella no podía escuchar absolutamente nada. Como ustedes comprenderán, una sala de reservado con una mesa acá para 5 personas prácticamente es como una salita de la casa de cualquiera de nosotros. Cualquier llamada se escucha, aunque no quieras.
I avui també estava citat el candidat a ser president, Juan Fran Pérez Llorca, el secretari general del PP i home de confiança de Mazón, que continua declarant. Ha explicat que a les 7 de la tarda va trucar a Carlos Mazón preguntant-li per les inundacions a Utiel. Va ser una conversa de menys d'un minut i Mazón el va informar de les pluges, però d'una altra comarca. Pérez Llorca diu que no sap on era Mazón quan van intercanviar aquesta breu conversa. I també va trucar a qui era la responsable d'emergències, Salome Prades, investigada en aquesta causa, però des del Secopi ella li va dir que no el podia atendre.
Una nena de 6 anys ha mort després de ser tractada en una clínica dental privada a Alzira, a la Ribera Alta, al País Valencià. I una altra nena de 4 anys està ingressada a l'hospital després de passar també per la mateixa clínica dental privada, Mònica Mas.
Segons ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat Valenciana, la nena de 6 anys va arribar a les urgències de l'Hospital de la Ribera, a Alzira, amb una parada cardiorrespiratòria després d'haver-se tractat en aquesta clínica dental. Els metges, però, no van poder fer res per reanimar-la. Una hora abans havia ingressat a urgències una altra nena de 4 anys, amb febre, vòmits i somnolència, que també havia estat atesa a la mateixa clínica. I els metges van decidir traslladar-la a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Universitari de València, on està ara mateix ingressada. La Conselleria de Salut ha obert una investigació i ha tancat la clínica dental de manera cautelar.
Decepció a la COP30 per la proposta d'acord final difosa aquest matí per la presidència de la cimera. El text no diu res de full de ruta per abandonar els combustibles fòssils i es limita a convidar els països a triplicar els recursos que es destinen en l'adaptació climàtica. Enviada especial a Belém, Montse Poblet.
Bon dia. Els passadissos i les sales de reunions del recinte on es fan les negociacions estan plens de gent, llegint i analitzant el que diu l'esborrany enviat fa poca estona per la presidència de la COP a totes les parts. Després de 2 setmanes de negociacions, ni full de ruta per posar data a l'abandó dels combustibles fòssils, ni tampoc cap compromís ferm per triplicar els fons destinats a l'adaptació climàtica. L'aposta de Lula perquè aquesta COP dibuixés el mapa del camí per abandonar el gas, el petroli i el carbó no apareix al text i 39 països, inclòs Espanya, ja han dit que ni pensar-hi, que d'aquí no es pot sortir sense avançar en aquesta línia. La vicepresidenta espanyola, Sara Agüensen, assegura que tota Europa defensarà el mateix.
El texto que hay ahora presentado no es aceptable. Hay una gran bandera, que es la que ondea en la Unión Europea con fuerza, que se llama ambición. Y lo que estamos viendo es que la ambición no está presente. Vamos a defender, seguir avanzando y que hitos fundamentales para que siga vivo el Acuerdo de París y el 1.5 tienen mucho que ver con el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Por lo tanto, vamos a ir con una sola voz.
El text convida els països a triplicar els recursos per l'adaptació, però no els hi obliga, i aquesta és una línia vermella pels que més pateixen els efectes del canvi climàtic. Des de Climate Action Network, una coalició de més de 2.000 organitzacions de la societat civil, Jacobo Charán encara hi veu més problemes.
No és clar. S'ha de posar clarament una xifra que quede clar quants recursos se transferiran del nord al sud per una adaptació que és obligatòria perquè són els països del nord els que han clarament provocat aquesta situació de necessitat d'adaptació.
La Unió Europea acaba de dir que està disposada a parlar-ne sempre que no s'hagin de posar més recursos, que simplement es canvia el destí dels que ja hi ha compromesos.
Doncs ja que parlem de canvi climàtic o de crisi climàtica, el Mar Mort, que banya costes de Jordània, d'Israel i de la Cisjordània ocupada, està sota amenaça per culpa precisament de l'acció humana. Els desviaments del riu Jordà i l'extracció de minerals per part de fàbriques fan que aquest llac salat perdi un metre cada any. El risc d'esvorancs ha obligat a tancar moltes zones i ha fet que el turisme hagi caigut en picat. Ho ha comprovat des d'Engedi, en Jordi Brascó.
per escoltar de prop el so de les onades del Mar Mort, cal anar 30 metres més endins del que calia fa 30 anys. En tenen la culpa Israel, Jordània i Síria, que van desviar les aigües dels principals afluents per quedar-se l'aigua i, de pas, evitar que en tinguessin els països veïns. Ho explica l'hidròleg Nadav Tal.
El Mar Mort rep només el 6% de l'aigua que rebia fa 100 anys. Als anys 50 i 60, els països de la zona van començar a desviar aigua dels rius que l'alimentaven. No tenim aigua de la pluja ni tampoc volem donar-ne a l'enemic.
El Nadav calcula que aquest desviament causa el 60% del retrocés del nivell d'aquest llac. El 40% restant és la responsabilitat de les fàbriques que es dediquen a l'extracció de minerals mitjançant l'evaporació de milions de metres cúbics d'aquesta aigua salada única al món.
Volem que les empreses retornin cada metre cúbic que treuen o que el govern faci pagar per aquesta aigua i amb aquests diners decidir com recuperar el Mar Mort.
L'única acció que ha fet fins ara el govern és la de tancar l'accés al llac al llarg de bona part de la costa per la seva perillositat. L'aigua de la pluja dissol les capes de sal acumulades sota terra, allà on anys enrere hi arribava el llac, i crea esvorancs gegants. Algun ha estat a punt d'empassar-se algun dels bars que solien visitar els turistes i que estan abandonats des de fa 25 anys.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Són 20 en 25. Un número de la grossa de Cap d'Any?
No, no, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí. Sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'un a 100 anys.
Si sembla violència masclista...
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de novembre Dancing Beethoven.
Dues sinfonies immortals de Beethoven esdevenen moviment en mans dels coreògrafs Kevin O'Day i Jamal Callender.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Purés.
Si veus foc, avises els bombers. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017... Que els trolls et molesten? 017. Que et roben el wallet? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una persona que jubila ara cobra un 46% més que un jove treballador. El sou mitjà dels menors de 25 anys és d'uns 1.100 euros mensuals i els nous jubilats n'ingressen més de 1.600 de mitjana. És una dada que evidencia com les noves generacions viuen situacions econòmiques més complicades que les anteriors. Però n'hi ha d'altres sobre aquesta bretxa generacional que, segons els experts, cal afrontar, Jordi Canal.
Sí, una temporalitat del 60%, un 40% de contractes parcials que acompanyen una caiguda de la renda dels joves d'un 10% des de la crisi del 2008. I ara s'hi afegeixen els problemes d'accés a l'habitatge que fan per per exemple, que hagin de destinar la meitat dels ingressos o més a pagar un lloguer. El portaveu del sindicat juvenil, la Balota Joves de l'UGT, Albert Salvador, considera que s'ha trencat l'ascensor social i assegura que els joves se senten poc valorats i desesperançats.
És una situació d'incertesa, al final. En un present que no se'ns valora o no se'ns dona totes les eines que hauríem de tenir, doncs això crea un malestar, ja sigui mental, físic, i d'incertesa, d'inestabilitat en general. Jo crec que s'haurien de fer millorar algunes condicions o aportar més cap a la classe treballadora, en general, la classe treballadora.
Salvador reclama no aprofitar-ho per crear confrontació entre generacions i atacar el sistema de pensions. El catedràtic d'Economia, José Ignacio Conde Ruiz, defensa que calen polítiques que afavoreixin els joves en educació, estabilitat laboral i oferta d'habitatge. És la manera de millorar-ne, diu, la situació i de retruc la productivitat per generar creixement.
Coloquemos a los jóvenes en el centro del debate político para resolver realmente los problemas, no para darles un cheque de 400 euros. Y si no quieren decir la palabra jóvenes, pues que digan la productividad del centro, porque lo único que nos va a hacer crecer y mejorar el bienestar es que aumente la productividad.
Conde Ruiz, que és autor de l'estudi Joves sense aliats, quan l'economia i la política els giren l'esquena, també adverteix que si no s'atenen les necessitats dels joves acabaran votant amb els peus, un concepte econòmic que vol dir que marxaran a llocs on les polítiques públiques els siguin més favorables.
El Parlament ha acollit avui el lliurament del Premi Guillem Agulló, que reconeix la lluita contra el racisme, la xenofòbia i els discursos d'odi. El govern va assumir l'entrega del guardó quan l'any passat la Generalitat Valenciana, a mans del PP i de Vox, en va suspendre l'entrega després d'haver-ne celebrat 8 edicions, Toni Fortesa.
És la segona edició d'aquest guardó que coordina la Generalitat, que va decidir organitzar-lo de forma provisional fins que les institucions valencianes el decideixin recuperar. Sentim el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
Els que som avui aquí sabem que aquest premi hauria d'atorgar-se com s'havia fet a la seu de les Corts Valencianes. Un pacte de la vergonya ho ha impedit.
Posar en valor la figura del Guillem Agulló és un acte de reconeixement, és un acte també de reparació individual i col·lectiva.
Guillem Agulló era un jove valencià independentista i d'esquerres i un grup feixista el va assassinar l'any 1993. La família de Guillem Agulló ha agraït que la Generalitat hagi agafat el relleu de l'organització dels premis.
Realment estem molt agraïts de que vosaltres des d'aquí hagueu pogut agafar la flama contra el feixisme, perquè realment això és el que significa el Premi Guillem Agulló.
En aquesta edició el premi l'ha rebut la Miquel Matausen per la seva tasca en la preservació de la memòria i la lluita contra el feixisme.
I avui fa exactament 25 anys que ETA va assassinar l'exministre socialista Ernest Lluch, de 2 trets al cap, al garatge de casa seva, al districte de les Corts de Barcelona. Així ho explicava el nostre company David Badia al programa No ho diguis a ningú de Catalunya Ràdio.
Vam confirmar ja per dues fonts diferents la identitat de la víctima. I seria l'exministre de Sanitat Socialista Ernest Lluch.
En aquell moment, Ernest Lluch tenia 63 anys, una carrera acadèmica com a economista i el llegat polític de ministre que va instaurar la Llei General de Sanitat, Pilar García.
El 1999, durant una treva de l'organització terrorista en un míting del PSOE a Donòstia, Ernest Lluch responia així als crits de centenars de simpatitzants d'ETA.
¡Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban! ¡Gritar! Porque mientras gritéis, no mataréis!
Un any després, ETA trencava la treva i els atemptats amb morts o ferits tornaven a ser habituals. Una de les filles de Lluch, Eulàlia, té clar que, per la banda terrorista, Ernest Lluch era una nosa, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Ella es va juntar amb el moviment El Carri, que el que volien era trobar una solució negociada i dialogada. El moviment El Carri els devia fer molt mal al Monetarra. Llavors, el van assassinar ell perquè era una persona pública, coneguda.
Amb el lema Catalunya per la Pau, ETA no, 1 milió de persones es van manifestar a Barcelona 2 dies després de l'assassinat d'Ernest Lluch.
Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor.
D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Anem a la informació internacional. Ucraïna transmet als Estats Units que no signarà cap acord de pau que no garanteixi la sobirania i la seguretat del país. Els negociadors designats per Zelensky s'han reunit a Kiev amb una delegació enviada pel Pentàgon per analitzar el pla de la Casa Blanca per posar fi a la guerra. La proposta preveu la cessió a Rússia de gran part del territori ucraïnès i la reducció de l'exèrcit d'Ucraïna. A canvi, els socis occidentals li donarien garanties de seguretat. La Unió Europea i el Regne Unit reiteren el suport a Zelensky mentre que Rússia li dona un ultimàtum per negociar. El Kremlin encara veu insuficient el pla de Donald Trump, malgrat que no l'obliga a cedir pràcticament en res. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El Kremlin no ha rebut oficialment cap pla, però avisa que només signarà un acord sota els seus termes. Per això els analistes fins i tot veuen complicat que renunciï a les parts que no controla de Kherson i Zaporizhia i que ja té annexionades a la Constitució, o, per exemple, que accepti que Ucraïna rebi alguna garantia de seguretat semblant a l'article 5 de l'OTAN perquè Occident la defensi si Rússia reprengués la guerra. Vladimir Putin ja ha deixat clar a Trump que ell no té res a parlar amb Zelensky i que si no el força a acceptar un acord continuarà lluitant per assolir els seus objectius a Ucraïna sense renunciar a res. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, alerta Kiev que se li acaba el temps.
La feina eficaç de les forces armades russes hauria de convèncer Zelensky i el seu règim de negociar millor i de fer-ho ara. I serà millor fer-ho ara que més tard.
El Kremlin pressiona Zelensky perquè sap que ara es troba en un moment delicat, immers en un gran escàndol de corrupció a casa i reculant al front per la manca de soldats. No és casualitat, doncs, que just ahir al vespre el president rus, vestit de militar, visités una posició de comandament per anunciar noves conquestes a Ucraïna i acusa Zelensky de formar part d'un grup criminal que ha usurpat el poder de Kiev.
Doncs precisament l'administració de Donald Trump ha donat noves instruccions a les seves ambaixades i consulats d'arreu del món per elaborar l'informe anual sobre la situació dels drets humans als respectius països. Segons les noves directrius del Departament d'Estat, es consideren ideologies destructives el finançament amb fons públics de l'avortament o del canvi de sexe, Quim Olivares.
Sí, també seran violacions als drets humans destinar fons públics a l'eutanàsia o la construcció de centres d'acollida de migrants perquè, segons Washington, suposa promoure la immigració massiva. L'administració Trump també considera un atemptat contra la llibertat d'expressió les mesures per frenar els discursos d'odi a les xarxes socials i critica les polítiques de discriminació positiva per la diversitat i la inclusió que atorguen un tracte preferencial als treballadors en funció de la seva raça o sexe. Històricament, aquest informe, l'informe sobre drets humans que fa el Departament d'Estat, es considerava el recull més complet en aquest àmbit.
I la Fiscalia de Milà ha rebut una segona denúncia en el cas dels safaris humans a Sarajevo, la capital de Bòsnia, durant la guerra dels anys 90 als Balcans. Un periodista d'investigació croat ha presentat proves sobre la suposada implicació de l'actual president de Sèrbia, Aleksandar Vučić. El polític ultranacionalista ho nega i assegura que és víctima d'una manipulació, Eva Pineda.
Una de les proves aportades és un vídeo que mostra un jove Vučić carregant el que sembla un fusell de franctirador, fugint de l'enfocament de la càmera. Les imatges el situen en una posició militar a les muntanyes de Sarajevo, des d'on es convidava ciutadans serbis i estrangers a disparar contra la població. Amb 23 anys, el polític ultranacionalista ja era diputat del partit radical del criminal de guerra Vojislav Šešelj i començava a destacar amb discursos d'odi com aquest, del juliol del 95 al Parlament serbi.
Si bombardegen, si maten un serbi, nosaltres matarem 100 musulmans. A veure si la comunitat internacional o algú altre s'atreveix així a atacar les posicions sèrbies, a tractar així el poble serbi.
Amb 55 anys i des de les files ara del Partit Progressista, l'actual president serbi desmenteix haver matat ni ferit mai ningú i assegura que en el vídeo dels anys 90 no porta un fusell, sinó un paraigua. Vučić s'ha enfrontat aquest any a les protestes contra el govern més importants que hi ha hagut a Sèrbia des de la caiguda de Slobodan Milošević, l'autor intel·lectual del genocidi bosnià l'any 2000.
Passant 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Estàs cansat? Et costa dormir bé? Tens ansietat? Podria ser per falta de magnesi. Olomega Triple Magnesi inclou 3 formes de magnesi altament absorbibles, bisglicinat, malat i taurinat, per sentir-te relaxat, alegre i amb un cor sa. Olomega Triple Magnesi de Laboratoris Equisud. Demanen els punts de venda i online.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. A la tarda de Catalunya Ràdio volem saber què us passa.
A l'avinguda del Canal de Mollerussa, què està passant?
És el punt més afectat d'aquestes bandades d'estornells que
volen que no això poden, mateix. Clar.
Ah, això mateix.
Foten uns escàndols i que se caguen.
Escoltem els problemes i oferim solucions.
El que funciona millor és un producte desengreixant. Deixar-ho estavar una mica i després amb aigua netejar-ho. Però no és l'ataca, és que queda la merda.
Clar.
El que sigui és tovar-ho. Com menys sec estigui, molt millor.
La tarda de Catalunya Ràdio.
No volem la merda seca perquè s'ha d'estovar.
Amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Avui s'estrena la segona part de Wicked, el musical sobre les bruixes 2. Like some terrible green blizzard throughout the land she flies, defaming... Aquesta és una de les novetats destacades avui a les sales de cinema, juntament amb la producció catalana L'Olívia i el terratrèmol invisible, Marc Garriga.
Wicked 2, malauradament, no està a l'altura de la seva predecessora, no té cap cançó memorable, la història és repetitiva i Ariana Grande acaba resultant irritant. Això sí, queda en Cynthia Erivo, la bruixa dolenta de l'Oest que salva gran part de les escenes, i la gràcia de veure com encaixa la història amb la de la clàssica El Màgic 2. A L'Olívia i el terratrèmol invisible, la pionera Irene Iborra ha adaptat en format stop motion el llibre de Maite Carranza. Ho ha fet amb molta dedicació i amor pels seus personatges, amb l'objectiu d'acostar al públic infantil la problemàtica dels desnonaments i la precarietat econòmica de moltes famílies.
I també s'estrena un remake d'un film de culte dels anys 80.
You know, I've been thinking about the show.
For the next 30 days, The Running Man.
Si als 80 Arnold Schwarzenegger protagonitzava Perseguit, ara ho fa l'actor més carismàtic del Hollywood actual, Glenn Powell. El personatge és el mateix, un home desesperat que s'apunta a un concurs televisiu a vida o mort i que s'acaba enfrontant al sistema. És un entreteniment de primera, igual com Sisu, Camino a la Venganza, seqüela del film finlandès que va guanyar Sitges fa 3 anys, amb la mateixa violència crua i espectacular. També s'estrena avui un nou Dràcula, molt atractiu, firmat per Luc Besson, Alpha, la nova pel·lícula de l'enfant terrible del fantàstic francès Julia Ducournau, la sàtira sobre el món del cinema J. Kelly amb George Clooney i la coproducció catalana Ciudad sin sueño, que retrata de forma sorprenent els habitants de l'assentament de barraques més gran d'Europa, la Canyada Real a Madrid.
I ara, premis. Un assaig sobre l'adaptació del mite d'Orfeu a la intel·ligència artificial s'ha endut el Premi Josep Vallverdú de Lleida. N'és l'autor el mallorquí Rafael Jaume Ibenys, professor associat de la Universitat Ramon Llull. El Premi de Poesia Màrius Torres ha estat pel mataroní Joan Carles González, amb un poemari inspirat en Francis Bacon. Lleida per a Joan Álvarez.
Rafael Jaume Ibenys ha guanyat amb l'obra L'algorisme d'Orfeu, música, ètica i intel·ligència artificial, on explora en el seu assaig el mite d'Orfeu i el trasllat de la societat actual.
Per això he actualitzat el mite d'Orfeu a les circumstàncies actuals i m'he preguntat què passa quan la música ja no prové d'una intenció humana, sinó d'un càlcul. Què passa quan un algoritme anticipa el nostre estat emocional millor que nosaltres mateixos? I què implica per la nostra llibertat interior? Que siguin plataformes i xarxes socials les que determinen quin so ens acompanya, ens consola o ens desperta.
El Premi Màrius Torres ha estat per al poemari titulat Tríptic de George Dyer. El seu autor, Joan Carles González, trasllada la pintura a la poesia.
Una estructura de les que van sortint una sèrie d'imatges, una sèrie de components, i jo afegeixo coses, distorsiono, fico un vers aquí, fico un vers allà, o sigui, una mena de joc molt pictòric.
Els guanyadors rebran els guardons en la gala d'entrega que es fa a partir de les 7 del vespre a la Seu Vella.
I ara una novetat. L'escriptor Sebastià Bennasar publica Males Ànimes, on fa un retrat descarnat de la vida rural contemporània. L'escriptor més actiu de la novel·la negra en català presenta una mena de western a la Catalunya interior molt visual i sense concessions, Montse Camps.
Els protagonistes són 5 homes masclistes i desagradables que arriben a fer de tot per aconseguir un botí. Finalment, intenten redimir-se en un món asfixiant i cru. No està ambientada en un poble concret, l'autor l'anomena el rere país.
Busquem sempre aquesta imatge idíl·lica, no? I la vida als pobles, sobretot als pobles agrícoles de l'interior, és molt més dura del que ens pensem. El que passa que moltes vegades els visitem només el cap de setmana, no? I en canvi, viure allà i viure de la terra és una feina molt dura.
És un llibre també de denúncia, on apareixen temes com la corrupció, el racisme o l'estranyament poètic món de la boxa.
És un món tan sòrdid, on hi ha tanta gent que es juga al seu cos sabent que perdrà, saps? La figura aquesta del perdó, per exemple, Rocky, no? Em sembla una pel·lícula meravellosa. Aguanta tots els assalts per acabar perdent el combat, no? Però la seva victòria és aguantar fins al final.
Males ànimes el publica l'editorial Delicte.
I acabarem amb teatre.
Ets tu?
La rutina d'una parella s'acaba quan descobreixen al lavabo de casa una porta a un univers paral·lel. Això és Desaparellats, la comèdia romàntica amb tocs fantàstics que s'estrena dimarts que ve al Teatre Texas de Barcelona, Montse Mas.
Darrere la porta, els dos protagonistes hi troben versions diferents d'ells mateixos i això els farà preguntar-se si la vida que tenen és realment la que volen i si tornarien a triar la mateixa parella. El repte interpretatiu és màxim, com asseguren els actors Esther López i Ricard Ferrer.
Els dos hem fet obres en les que hi ha canvis de personatges, però clar, un mateix personatge amb petits matisos era lo complicat i ha sigut molt guai.
Buscar la sutilesa és xulíssim i és lo més difícil del món. Parlem més o menys igual, ens relacionem diferent, però som els mateixos, no? I no.
Aquest és el primer text teatral de Ramon Pardina, guionista habitual d'Andreu Buenafuente o Quim Masferrer. La comèdia, dirigida per Roc Esquius, es pot veure al Texas fins al 25 de gener.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. De moment, doncs, per l'actualitat esportiva. Una actualitat que passa pel Barça, que torna a jugar demà un partit al Camp Nou. Dos anys i mig després, l'equip blaugrana torna a l'estadi amb la satisfacció que això suposa i també amb alguna tornada a l'equip. Avui podríem dir que Hansi Flick estava content, Ramon Salmurri?
Sí, 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 òbviament, i a més demà és un dia especial per tant pel Barça com pels culers i també, evidentment, per Hansi Flick, perquè suposarà la seva estrena com a tècnic al Camp Nou. El club ha preparat un seguit d'actes que passen per música, per concerts i fins i tot una assecada d'honor que des del Barça volen mantenir en el més estricte anonimat. Ja no queden pràcticament entrades, Òscar, les 45.000 localitats que el club té disponibles estaran ocupades i, a més, Flick defensa que això suposa també un estímul per l'equip en un moment de necessitat.
We are preferred to play in Camp Nou. So it's
preferim jugar al Camp Nou. Quan vam fer l'entrenament, vaig pujar les escales dels vestidors i vam saltar al camp. Va ser una sensació increïble. És un estadi de futbol i estem contents. Crec que ens pot donar un gran impuls durant el partit i els aficionats saben que ens poden ajudar molt. És molt bo viure aquesta connexió.
I, a més, es dona la casualitat que a la banqueta visitant i s'hi asseurà un ex-tècnic del Barça, Ernesto Valverde, 3 temporades al club blaugrana i visitant demà al Nou Camp Nou.
En absoluto. Al final, es una cuestión que no... que a nosotros no... no nos condiciona absolutamente. Nos condiciona lo que pase dentro del verde. El escenario, al final, pues bueno, en el fondo a nosotros nos da igual, nos tiene que dar igual. Suponemos que estará en condiciones, no sabemos cuál va a ser el entorno, si faltará alguna tribuna o no. Nosotros también hemos jugado un año sin una tribuna.
Bé, doncs és la prèvia dels dos entrenadors. Com dèiem, Salmo, tornen alguns jugadors, però d'altres encara sembla que no estaran disponibles.
Sí, a veure, a nivell esportiu el Barça reprèn la Lliga, però ho fa d'entrada carregat de baixes i especialment al mig del camp, perquè, a banda de la lesió de Gavi, Hansi Flick no pot comptar tampoc amb Frenkie de Jong, que està sancionat, i Pedri, que s'havia marcat el termini del Chelsea o l'Alavés, de moment encara no entrena amb el grup i, per tant, a hores d'ara apuntaria més cap a l'Alavés que a retornar contra el Chelsea. Però sí que és veritat que Flick recupera dos futbolistes importants. D'un costat, Joan Garcia, que ja ha explicat Flick que serà titular, i també Rafinha, que tindrà minuts. Flick els ha situat en 10-20 minuts aproximadament. I a tot això, Lamine Yamal, que ha tingut temps durant aquesta durada de seleccions per recuperar-se. De fet, Flick ha celebrat que el futbolista hagués decidit focalitzar-se en aquesta recuperació durant l'aturada de seleccions i ja el té al 100%.
I think so. He worked very hard.
Això crec, s'ha entrenat molt bé aquestes últimes setmanes i estic molt content del que he anat veient. És tot el que puc dir. No puc confirmar que això ja hagi acabat, perquè hi ha alts i baixos, però ell ho està portant bé i està treballant bé amb l'estaf.
Demà, doncs, aquest Barça Athletic Club de Bilbao. Veurem si amb la mina al 100% i, en tot cas, amb la tornada del Barça al Camp Nou. Més dies queden pel partit de l'Espanyol. Un Espanyol que treballa amb tota la plantilla disponible, amb l'excepció de Javi Puado, per tal de preparar el partit que tancarà la jornada. Serà a casa contra el Sevilla dilluns que ve. Un rival maleït els últims anys, Sergi Andreu.
Sí, l'Espanyol no guanya el Sevilla a casa des de fa gairebé 9 anys. L'última victòria perica va ser el gener del 2017, la primera temporada amb Quique Sánchez Flores. Després han vingut 5 victòries del Sevilla a Cornellà al Prat i un empat. Tres d'aquestes victòries andaluses van ser amb Dimitrovic a l'equip sevillà, on va jugar-hi entre el 2021 i el 2024. Ara, el serbi defensa la porteria blanca i blava, ho fa amb regularitat perquè ha jugat els 12 partits de Lliga disputats fins ara. El porter blanc i blau reconeix que tenen ganes de trencar la ratxa de dues derrotes seguides, per bé que el coixí de 18 punts que tenen els dona molta tranquil·litat.
Sobretot en nuestra casa, cortar esa ratxa de dos partidos y seguir sumando. De verdad, tenemos un buen colchón de puntos. No, no quiere significar que nos tenemos que acomodar para nada. Es para cada partido es un mundo separado y la obligación nuestra es ir preparado en cada partido para sumar tres puntos. Sí que tenemos un buen colchón de puntos, pero en uno o dos partidos eso se pierde. Si no estamos bien, partido de lunes contra Sevilla, vamos con máxima ilusión para ganar tres puntos.
Serà un partit molt especial per Dimitrovic, en primer lloc perquè acaba de ser pare, diu que ha estat una aturada per seleccions distreta per ell, i en segon lloc perquè jugarà contra un dels seus exequips, aquest Sevilla, entrenat per l'argentí Matías Almeida, que és novè a la classificació, amb 16 punts, dos menys que l'equip de Manolo González.
Hem repassat l'actualitat del Barça, de l'Espanyol, ara li toca el tornar al Girona, que no té massa bones notícies. I és que els gironins van confirmar ahir la greu lesió de Porto, a qui operaran aquesta mateixa tarda. Durant aquests dies d'aturada de la Lliga pels partits de seleccions, el Girona ha perdut 3 jugadors, Eduard Solà.
D'entrada, i a la tarda es va confirmar el que es temia, que Porto no podrà tornar a jugar aquesta temporada perquè a l'entrenament de dimecres es va fer un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Aquesta tarda l'ha d'operar el doctor Ramon Cugat. A les lesions d'aquest tipus no es preveu que es pugui tornar a jugar abans de 6 mesos, que en aquest cas seria el maig, que és quan s'acaba la Lliga. Porto, de 33 anys i amb contracte fins al 2027, havia participat en 10 dels 12 partits d'aquesta temporada, dels quals 4 com a titular. Porto s'ha lesionat aquesta setmana i Blin ho va fer l'anterior, entrenant-se tots dos aquí a Girona també. I jugant amb la seva selecció, Ucraïna sub-21, es va fer mal al porter Vladislav Krapitsov. Aquests tres s'afegeixen a David López i Francesc, que tampoc seran diumenge a Sevilla, i a Van de Vic, que com Porto no jugarà més aquesta temporada. Si no hi ha res de nou, sembla que la resta d'internacionals, Siganko, Banat, Unahi, Witzel i Esprilla, l'últim en incorporar-se aquest matí, han tornat bé.
I deixem la Lliga masculina perquè el femení del Barça manté el lideratge de la fase Lliga de la Champions, tot i l'empat d'ahir a Stamford Bridge, a Londres. Les blaugranes empaten a 10 punts amb l'Olympique de Lió al capdavant de la classificació després d'un partit treballat, però amb algunes mancances, Ruth Vilà.
I unes mancances que van acabar amb aquest empat, que assegura, això sí, el pas del Barça a la següent fase eliminatòria i, a més, que ho tingui molt bé per acabar primer o en segon lloc, depenent de què faci contra els pròxims rivals, una cosa que els evitaria, per una banda, la repesca, i també els asseguraria jugar la tornada d'una hipotètica semifinal a casa. El partit, com deies, va ser intens. El Chelsea va sorprendre el Barça, sobretot a la primera part, amb un marcatge 1-1 en la sortida de la pilota blaugrana, deixant lliures dues jugadores, Cata Coll i Irene Paredes, i, en canvi, amb intensitat i mossegant quan tenia la pilota Alexia o Aitana. El Chelsea es va avançar en el marcador amb una arribada de Carpenter, sorprenent ahir per la dreta, amb una posició molt més ofensiva de la que és habitual. Payor va empatar el duel al minut 25 i va arribar aleshores una estona una mica surrealista perquè va haver un generador que va deixar de funcionar i no es podia ni, no hi havia ni transmissió de televisió ni tampoc bar, i el partit va estar aturat gairebé 10 minuts. Tot i això, el Barça es va refer a la segona part, després d'una primera part on va perdre massa pilotes, segons explica Pere Romeu.
Doncs una primera part que ens ha tocat patir, ens ha tocat posar el mono de treball, hem estat bastant a camp propi, més del que ens hagués agradat, ens han tret molta centrada lateral, ens han recollit moltes segones accions, ens han finalitzat bastantes vegades. Volíem un partit de control, però aquest control s'ha portat a un ritme lent, ja se'ns ha emparellat molt el joc interior i ens han tret clarament a les organitzadores del nostre equip i ens hem quedat amb poca profunditat a dalt, diria.
En general, el Chelsea va acabar més satisfet del partit que no pas el Barça, tot i que al vestidor les jugadores, com explica Ona Batlle, estan satisfetes per la classificació.
Per molt que no haguem agafat els 3 punts, crec que un punt és molt, molt positiu per endur-nos a casa.
Les jugadores del Barça que no paren tenen lliga aquest cap de setmana i ja pensen també a la final de la Nations League. Avui hi ha hagut convocatòria de la selecció espanyola per aquesta final de la Nations League. Les jugadores del Barça, les habituals, Cata, Ona Batlle, Mapi, Irene, Aitana, Alexandri, Serra Jordi, Vicky, Alexia i Claudia Pina. Hi ha una novetat important pel que fa a les catalanes, que és que torna a la convocatòria Leila Wahawi. Els partits seran l'anada a Alemanya i la tornada a l'Estadi Metropolitano de Madrid.
Va ser, doncs, un bon dia pel Barça femení amb aquest empat a Londres. Encara va ser pitjor pel Barça de bàsquet. En l'estrena de Xavi Pascual a la banqueta, els blaugrana van perdre la pista de l'Efes d'Istanbul a l'Eurolliga per només un punt, Ernest Macià.
Doncs sí, però va ser una derrota a l'última jugada amb una falta de Vesely que va ser molt polèmica perquè per a uns no existeix i per a altres és dubtosa. A 3 dècimes pel final, no va donar marge pel Barça per jugar després. 2 tirs lliures per l'equip rival que van donar la victòria i doncs el Barça no va poder fer-hi res en el que quedava. Això sí, molt mal tercer quart, bons primers 2 quarts on es van veure ja més rotacions, més compartir la pilota, però el tercer quart només es van fer 9 punts i al final, tot i les moltes lesions que tenia l'Efes, recordem que en tenia 6, però hi va haver un jugador que va veure la 5ª falta i quedaven encara 5 minuts, doncs el Barça els va deixar escapar vius. Avui, al Tot Costa emet la primera entrevista justament postpartit, en exclusiva amb l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, després del debut.
La veritat que els he trobat molt bé, han treballat molt bé, estan molt il·lusionats, més enllà de que el joc és molt millorable en el dia d'avui. Crec que ens ha passat una mica també que després de tot el que hem viscut la setmana anterior, una mica mentalment ens ha costat una mica arrencar i en el partit, quan han vingut els primers moments de debilitat, no hem trobat a ningú que acabés de tirar del carro. Però bueno, això és normal, fins a cert punt, no? El que passa que igualment el partit, sens dubte, l'hauríem d'haver tret.
El Barça ha arribat a les 4 de la matinada a Barcelona. L'Eurolliga dimecres que ve el Barça juga al Palau contra un rival guanyable, l'Asvel Villarban, un dels equips de la part baixa, condemnat a ser QE, però abans diumenge desplaçament a Gran Canària i encara abans Lleida-Múrcia demà, Unicaja Manresa i diumenge Andorra-Joventut i València-Girona.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
El club, doncs, és una fita històrica. Evidentment és una passa endavant.
El Sant Cugat d'hoquei patins debuta en la competició europea femenina.
Catalunya migdia.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Si segresten un edifici, avises el de la jungla de cristall. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017, que es fan passar pel teu fill per estafar-te? 017, que manipulen fotos teves a mia? 017, si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIDE. Govern d'Espanya.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 29 de novembre. Descobreix els nostres graus en Business, Arquitectura, Arts, Animació i Multimèdia, Enginyeria TIC de la Salut, Informàtica, Intel·ligència Artificial i Filosofia Política i Economia. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you. Inscriu-t'hi ara a salleurl.edu.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Festa dels nostres i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. A més, contracta fins al 30 de novembre i et descomptem 10 euros durant 3 mesos en la teva factura. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA30.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Punès.
Arriba a Fira Orígens. Sessions de cuina en directe amb xefs reconeguts. Tastos únics dels productors i els millors productes per comprar i gaudir. I com a novetat, Orígens a taula. Menja i beu dins del recinte. Vine a Olot els dies 22 i 23 de novembre. Més informació a firaorigens.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran les 3 de la tarda. Avui hi ha partits de la Lliga a Sobal d'Handbol. Dels 3 partits que juguen aquest vespre, 2 són amb presència d'equips catalans a Udal Serra.
Tant el Barça com el Granollers avancen avui divendres els seus partits de Lliga del cap de setmana. El Barça rebrà al Palau Blaugrana el Nava a partir de 8:45 del vespre. L'extrem blaugrana, Dani Fernández, destaca el bon moment de joc i de forma en què es troba l'equip.
Ha donat molt aire a la plantilla, molta confiança en nosaltres mateixos. Ara mateix no canviaria res de com estem. Arribem en un moment perfecte i tant de bo segueixi així molt de temps.
Els de Carlos Ortega són líders imbatuts de la categoria amb 16 punts, mentre que l'equip Segovia és 12 amb 6 punts. Per la seva banda, el Freaking Granollers jugarà mitja hora més tard a partir de les 9. A la pista del Valladolid, els vallesans són quarts amb 12 punts, mentre que els castellans són sisens amb un punt menys. El tècnic del Granollers, Antonio Rama, destaca la dificultat que té jugar a la pista del Valladolid.
Un partit molt important per nosaltres, sobretot per canviar la dinàmica, però també sabem de la dificultat que té jugar a Valladolid. Una pista que històricament ens ha costat moltíssim, un equip molt intens, que puja molt amunt, que t'obliga a atacar ràpid, que ràpidament et tanca totes les opcions.
Tots dos partits corresponen a la desena jornada de la Lliga Sobal.
I com ens dèiem, l'hoquei patins també serà protagonista aquest cap de setmana amb la disputa de la segona competició europea. En la masculina hi ha fins a 5 equips catalans i a la femenina, Mariona Serra destaca el debut del Sant Cugat.
Doncs sí, dia històric per a les del Vallès Occidental. L'equip s'enfrontarà avui a les 8 a casa contra l'ACD Gulfilares després de ser classificat a la Lliga de Portugal, que és el tercer classificat de la Lliga de Portugal. Serà la primera eliminatòria de la Lliga Europea, una fita importantíssima pel club i un pas endavant que fa somiar tota la base. L'entrenador Borja Ferrer, que disposa de tota la plantilla, apunta cap amunt.
Tenim màxima ambició per arribar fins al final en aquesta competició. Teníem clar que per nosaltres el més important és el que lliga Iberdrola i que arribats en el moment de que comencés aquesta competició, doncs ja hi pensaríem i ara ha arribat i esperem que el club i el màxim de gent de la ciutat doncs es mobilitzi per donar suport a aquestes noies que la veritat és que s'ho estan treballant de valent.
Això a la competició femenina. A la masculina hi ha partits de tornada dels vuitens de final.
El primer duel serà el Noia Caldes demà 8:45. A l'anada va guanyar el Caldes. A la mateixa hora, el Calafell rebrà a casa el conjunt francès del Quevert en un altre enfrontament decisiu per buscar el pas a la ronda següent. I ja 8:45, el Lleida es veurà a les cares amb l'Alcoi, també amb l'objectiu de remuntar l'eliminatòria davant de la seva afició. Finalment, el Voltregà afrontarà el desplaçament a Itàlia per visitar la pista del Monza i acabar d'encarrilar el pas a quarts després de la victòria a l'anada.
I un altre dels focus a l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana és el Mundial Femení de futbol sala que es disputa a les Filipines. És el primer Mundial Femení de la història i arriba després de moltes reivindicacions, Eudal.
D'europeus femenins de futbol sala ja se n'han fet 3, però, en canvi, de mundials per ara no se n'havia disputat cap. I el que ha començat aquest matí a Manila és el primer de la història. La selecció espanyola, actual campiona d'Europa, s'estrenarà demà davant Tailàndia. A l'equip espanyol no hi ha cap jugadora catalana, però sí la seleccionadora, la berguedana Clàudia Pons. Pons reconeix que l'equip espanyol, com a actual campió d'Europa, té força opcions d'arribar lluny en aquest primer Mundial. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
I, bueno, si tot es dona com pensem o com volem que es dongui, al final serà un creuament amb Brasil a semifinals. Llavors, el nostre objectiu, evidentment, és arribar a la final i intentar guanyar-la. Per tant, per això dic que és molt important anar pas a pas, perquè sí que tenim molt clar l'objectiu, però, evidentment, hi ha molts partits de pel mig i és complicat poder fer quiniela.
En aquesta primera fase del Mundial, l'equip espanyol, a més de jugar davant Tailàndia, també s'enfrontarà a Colòmbia i al Canadà.
I ara us parlem de judo, perquè després de mesos complicats, marcats per un seguit de lesions, el tarragoní David García ha tornat a competir i, a més, Carles Vila ha tornat a guanyar.
El judoka de la Canonja es va imposar al Gran Prix de Zagreb a la categoria de 66 quilòmetres. Està fet el seu millor resultat aquesta temporada. García reconeix que ha estat un any complicat, amb lesions poc importants, però que no li han permès una certa continuïtat competitiva.
Aquest any, com me dius, ha sigut dur perquè he anat encadenant lesions. El bo és que no han sigut lesions greus, però han sigut petites lesions que no m'han deixat tindre aquesta continuïtat que a mi m'hagués agradat, que havíem planificat a principi d'any. Però bueno, sempre pues, en la visió a la recuperació, a millorar sempre en el que es pot i a cuidar-me en tota la mesura de lo possible, que a vegades és difícil perquè el calendari se't posa damunt i se torna complicat.
Aquesta victòria a Croàcia li permet escalar posicions al rànquing mundial, ara ocupa el lloc 31. La pròxima competició per García serà el 28 de novembre a Abu Dhabi.
I ens queden 50 segons per arribar a les 3 de la tarda. Marta García, repassem la resta de l'actualitat. Comencem pel tennis.
Sí, perquè mira, s'han de disputar les semifinals de la Copa Davis. La primera avui mateix enfrontarà Bèlgica i Itàlia i la segona ja serà demà, enfrontarà Espanya amb Alemanya, que és l'última selecció que s'ha classificat després de superar l'Argentina. I deixa'm dir-te també, Òscar, que finalment el Sant Andreu podrà jugar el partit de Copa en el Narcís Sala.
Home,
hi havia problemes
d'il·luminació, doncs,
perquè no complien els requisits. Doncs finalment s'ha solucionat perquè el club instal·larà 4 torres de llum provisional i això vol dir que el partit contra el Celta del 4 de desembre se podrà jugar en el Narcís Sala.
Doncs sempre és una bona notícia, en aquest cas pels aficionats quadribarrans del Sant Andreu, que podran veure un equip de primera divisió al seu estadi, el Narcís Sala. Amb això arribem pràcticament a les 3.